Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abans. El govern espanyol no descarta presentar un decret només amb la revalorització de les pensions si no se'n surt amb les negociacions d'última hora. Segons fonts pròximes als comerces, la prioritat de l'executiu de Pedro Sánchez és aprovar aquest dimarts un text que, com el que va naufragar la setmana passada al Congrés, inclogui tant la pujada de les retribucions com la prohibició de desnonar famílies vulnerables. Ara bé, s'obren a dividir les matèries en dos decrets diferents per assegurar-se la primera i continuar negociant a diverses bandes la segona. Tant el PP com Junts li han exigit que ho faci així. Sentim Josep Rius, portavoç dels Juntaires.
Sí, com saben, la setmana passada doncs vam viure un episodi de filibusterisme parlamentari. Ens vam fer un xantatge, també saben perfectament, com hem dit des del primer dia, que si va per separat, doncs Junts votarà a favor d'aquesta regularització.
Els socis de Sumar, de la seva banda, prefereixen mantenir les dues qüestions en un únic text, però accedeixen a trossejar-lo si l'escut social s'aprova en el mateix termini previst. Més notícies, Oriol Pujadó.
Albert Núñez Feijóo justifica que Carlos Mazón no dimitís fins un any després de la dana, però es desmarca de les decisions de l'expresident valencià. En un interrogatori del Voltatge, la Comissió d'Investigació del Congrés, el líder dels populars ha descarregat responsabilitats en el govern espanyol i ha retret els seus socis parlamentaris que només exigeixin explicacions al Partit Popular.
Después de la falta de ejercicio de competencias por parte del gobierno central, comprenderá usted que alguien tendría que quedarse al mando. ¿A ustedes les parece normal que se hayan apresurado interrogándome a mí, insultándome a mí y que nadie haya tenido un momento para traer a nadie del gobierno?
L'Assemblea Nacional Francesa ha adoptat aquest dilluns el pressupost per a aquest any en rebutjar les dues mocions de censura de l'oposició. El primer ministre Sébastien Lecornu aconsegueix finalment tirar endavant, per tant, els comptes pel 2026 després de dos anys d'inestabilitat política a França amb tres caps de govern diferent i sense majoria absoluta.
La relatora especial de les Nacions Unides per al territori palestí, Francesca Albanese, ha dit al Catalunya Nit que Israel sabia en tot moment el mal que feia Gaza, tot i que només ara ha reconegut la xifra de 71.000 morts que donen les autoritats palestines. Albanese destaca que entre les víctimes hi ha més de 20.000 nens morts i que això ha passat perquè prèviament hi ha hagut una tasca de deshumanització de la població palestina.
Els nens israelians no veuen nens palestins. Fan el que fan perquè només veuen enemics, amenaces a la seguretat. Nukba, com ells anomenen els terroristes. I, per tant, això s'ha de destruir, això s'ha de matar.
La pluja que ha caigut al desembre i al gener a Catalunya ja ha convertit aquest hivern en el més plujós dels últims 30 anys, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. El paleoclimatòleg Mariano Barrientos ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que l'augment de la temperatura del mar pel canvi climàtic hi té molt a veure.
Tenim un mar mediterrani que està a unes temperatures absolutament rècord pels últims 1.000 anys, que està constantment proporcionant vapor d'aigua, perquè és una amenaça constant de tenir, lo primer que vam notar, pluges torrencials molt violents, però ara també que es poden donar aquest tipus d'episodis encadenats de precipitació que, sense acabar de ser violents ni extraordinaris, generen uns acumulats molt prolongats en el temps.
Aquest dimarts, la indústria audiovisual mundial se cita a Barcelona al Saló ICE. El Congrés continua creixent i en aquesta nova edició guanya un 10% de superfície d'exposició, supera els 100.000 metres quadrats i ocupa tots els papallons de la Fira Gran Via.
A Catalunya hi ha actualment més de 4.000 empreses del sector que ocupen 45.000 persones amb una facturació superior als 9.100 milions d'euros. El director general de l'ICE, Mike Blackman, assegura que Barcelona és l'entorn perfecte per a ells.
Barcelona és més que la ciutat que ens acull. És una ciutat on bateguen la creativitat, la tecnologia i la cultura. Heu creat l'entorn perfecte perquè l'ICE pugui créixer.
Entre les novetats de l'ICE d'aquest any destaca una jornada dedicada a la ciberseguretat, així com una proposta específica per a les indústries creatives que comptarà amb la col·laboració del Festival de Música Electrònica Tomorrowland.
Els esports, el Barça juga aquest dimarts l'accés a les semifinals de la Copa Masculina de Futbol al camp de l'Albacete. A la ronda de quarts, a partit únic, els blaugranes tindran de baixa Rafinha.
Ter Stegen, mentrestant, té un trencament que podria ser greu a l'isquiotibial de la cuixa esquerra. El porter alemany, cedit pel Barça al Girona, ha passat proves mèdiques a Barcelona i a les properes hores se sabrà si ha de passar fins i tot pel quiròfan.
A primera divisió de futbol, aquest dilluns s'ha tancat la jornada 22 de la Lliga. Aquest partit, Mallorca 4, Sevilla 1, un triomf dels illencs que ara deixa el Girona a 3 punts per sobre del descens.
I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, amb el suport de Joan Laporta, president del Barça, ha manifestat la intenció que Barcelona, amb el Camp Nou, aculli la final del Mundial de l'any 2030.
Fins aquí les notícies. Sants i Estalvis.
El menjar no pot ser ni un premi, ni un càstig, ni ha d'estar prohibit.
Un ciclista el que fa, està assegut, mou les cames. Sempre de la mateixa manera, aquella persona s'està movent.
Vols millorar els teus hàbits, però no saps ben bé per on començar, oi? Si t'interessen la nutrició, l'alimentació, l'activitat física i la felicitat, Sants i Estalvis és per tu, perquè aprenguis a cuidar-te amb els millors professionals.
Sants i Estalvis, el podcast d'hàbits saludables amb Adam Martín.
A l'app i al web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
La Candelera ha plorat o ha rigut? Perquè aquest matí reia i a la tarda plorava, si més no Barcelona. Jo ara mateix no sé si hem d'esperar més fred de rigorós hivern o ja podem anar guardant les peces de roba més gruixudes. Si miro què ha fet la famosa marmota Phil dels Estats Units, resulta que quan ha sortit ha vist la seva ombra i això vol dir 6 setmanes més de fred en aquell país. I clar, com que el que passa allà també acaba arribant aquí, doncs ara ben bé no sé on som. De moment, bufanda i guants formen part de les meves sortides, cada dia, matí i tarda, al carrer, i no cal dir-ho, a la nit. Ahir, just quan tornava a casa, me'ls vaig haver de treure, els guants, perquè em vaig trobar a sobre del pany de la porta del carrer, i mira que és difícil, una petita muntanyeta de cèntims, 12, per ser exactes, una sobre l'altra, que algú va deixar-me de regal de final de dia. Vaig mirar a dreta i a esquerra per veure si hi havia algú filmant la meva reacció, i res, negra nit, només amb la lluna plena, que em va acompanyar pel camí, i vaig decidir que els 12 cèntims en monedes de 5, de 2 i d'un cèntim anaven directament al meu moneder. Hi ha qui diu, no sé si ho sabeu, que quan et trobes una moneda, de seguida l'has de posar amb les altres perquè així creixen més. I jo, que sóc molt obedient, avui sóc 12 cèntims més rica que no pas ahir, perquè no me'ls he gastat. Aquest vespre, quan em disposava a venir cap a Catalunya Ràdio, a la porta del carrer hi havia un gosset petit de peluix, però mullat i esparracat, i aquesta vegada ja no m'he ajupit a agafar-lo. He pensat que algú altre l'adoptaria o potser aniria directament al contenidor de rebuig, que era el que més li esqueia, sincerament. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
I avui, per començar el programa, saludem el
telèfon de sempre, que ja us el sabeu i el repetim milions de vegades, en Ramon, que ens truca des de Reus. Bona nit, Ramon.
Hola, què tal? Bona nit.
Com estàs?
Primerament, enhorabona, perquè ets 12 cèntims més rica.
Que sí? Has vist? Ah. No cada dia es troben 12 cèntims a la porta de casa.
Però s'han d'agafar pel cantó positiu.
Sí, sí, senyor.
Escolta'm una cosa. A veure, jo ara havia trucat per dues qüestions molt concretes. Mm. Una d'elles és, molta gràcia, que ara al final de Catalunya ha dit, ha fet una entrevista amb una noia que era campiona de Cristaule.
Sí, sí, sí.
I va fer molta gràcia perquè jo del tenis taula sempre havia dit pim-pom. Que tothom, més o menys, quan era petit hi ha jugat, i és un nom que em sembla molt simpàtic. Pim-pom.
Sí.
En canvi, de diuen tenis taula. I pregunto, per què es diu tenis taula? I en canvi no es diu pim-pom pista del tenis.
Doncs mira, bona pregunta. A veure si algú ens sap respondre.
Seria més bonic.
És com el coneixem.
No semblaria més correcte.
Molt bé. Doncs a veure si algú ens respon perquè li diem campiona de tenis taula i no de ping-pong.
Molt bé. Una altra cosa és que els veïns aquests d'Itàlia i de França, tots dos tenen president de govern. A França, em sembla que els últims anys han canviat dues o tres vegades de primer ministre. Però el primer ministre pràcticament no se sent enlloc. I sempre el que dona la paraula és el president. En canvi, a Itàlia no se sent mai el president. I els primers ministres són els que parlen, que es donen embulla l'entorn internacional. Voldria saber amb què es diferencien uns i els altres.
El sistema polític d'aquests dos països,
Exactament.
Molt bé. Itàlia i França, perfecte.
Exactament. I moltes gràcies perquè fas un programa perfecte.
Doncs moltes gràcies, Ramon, per les teves paraules i per participar en aquestes dues preguntes que ens faran pensar i portaran feina. Vull dir que és una mica l'objectiu.
Que vagi bé.
Que vagi molt bé, Ramon. Bona nit. En Guillem, des del barri del Fortpienc, a Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Com estàs?
I resta d'oients. Bé, molt bé. Mira, avui he trucat el més aviat possible per anar a dormir també d'hora. I volia contestar una pregunta que es va fer farà dues setmanes, em sembla.
Sí.
Algú preguntava que on es podien trobar taps de suro de diversos diàmetres, perquè el que volien tapar un setrill, una ampolla...
Sí,
i no
se'ls
sabia,
estava trencant el del setrill, que era tenia una mida així com poc habitual, deien, i no trobaven un altre, no trobaven cap lloc que venguessin els taps de suro.
A mi em sona passar-te una parada dels encants d'aquí de Barcelona, que és a dir, quan el fiques en la porta principal dels encants, que està en la Meridiana, entres i a la dreta, només en el corredor de la dreta, hi ha una parada d'estris de cuina i paelles i setrills i, bueno, flascons de tot, no? I em sona que tenen un sac ple de taps de diferents
suro,
diàmetres.
Sí. Ah, molt bé.
Però, és a dir, ho dic de memòria, no sé si encara el tenen, però si volen passar-se a qui li interessi per allí... Pues...
I preguntar, perquè segur que és veritat, els encants és un bon lloc per trobar-ho. Molt bé.
Sí, a més conec el paradista, es diu Didac, si volen saludar-lo.
Doncs mira, bueno, si van allà, que et donin records al Didac de part del Guillem.
Exacte,
és el paradista d'aquesta parada, dels encants. Molt bé.
Sí, jo el saludo perquè ja fa molts anys participava en concursos de paella d'aquí del barri i li vaig comprar una paella i des de llavors pues, tenia certa no amistat, però ens saludem.
Està bé, sovint. Molt bé. Perfecte, molt doncs bé. Moltíssimes gràcies, Guillem.
A vosaltres,
molt bona nit. Que descansis, bona nit.
Igualment.
La Francesca, des de l'Eixample de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, que volia remarcar-te això del mes de febrer, que hi ha els rodolins que diuen si a la Candelera riu, l'hivern és viu. I si plora, és que plourà.
L'hivern és fora. No, si, si plora, vol dir que plou, sí, sí, sí.
Sí.
I avui
si
què
plora, sí. És que plourà.
Sí.
I si riu, no. L'hivern és riu. I diré que aquesta frescor i aquestes pluges, això duraran fins al mes de març.
Ah, sí? Això ja ho saps?
Sí. Sí, sí.
Fins al març tindrem aquest temps així, sí. Perquè mira que em portem de dies,
jo faig allò de la ceba.
Ah, tu fas allò de la ceba. Allò, explica-ho, allò de la ceba, va, que no ho sap tothom, allò de la ceba. Explica-ho.
Ja no me'n recordo, però ho tinc posat. És que ara vaig caure malalta, no sé si t'has adentarat, i aporto 3 mesos al llit invàlida.
M'hi catxis, Francesca.
I això m'està causant una depressió.
No.
Que ja no puc més en mi.
Doncs no, 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 no. Hem d'això, hem d'evitar-ho de totes, totes.
Sí, però llavors hasta perdo, no sé, el sentit de les coses. Vull dir-les d'una manera i em surten d'una altra.
Ja,
bueno.
Perquè no et pots aixecar.
Però no.
No.
Si ve, al cap jo us ho diré.
D'acord.
Ara no.
Però tu vas fer això de la ceba i et va sortir que hi hauria encara més aigua i més humitat, per entendre'ns, fins al març.
Sí. Vas posant caps de ceba.
Sí.
I s'assequen, s'humitegen.
Sí.
Cada full de ceba dona una sensació del que passarà el dia.
Clar.
I això és normal, perquè amb els cabells això es nota.
Clar, sí,
quan
sí,
surt tant. Al carrer, si fa humitat, el cabell s'arrita.
Es bufa tot, sí, tant i tant.
La
Francesca ens diu que hi haurà encara més aigua tot el mes de març, o més humitat, com a mínim,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Molt bé, molt bé. Francesca,
bueno,
escolta'm...
Però ara anem molt ben equipats, bueno, vosaltres, jo no, perquè no tinc que moure'm, però ara hi ha unes botes molt boniques, uns paraigues que també...
Sí, sí, escolta, ben abrigats i sota l'aigua i no passa res, que hem passat molts anys de sequera, tu. O sigui,
vale,
que...
Pues,
Francesca,
endavant,
això, endavant, això dic jo a la Francesca. Endavant, sobretot, eh?
Adéu, manca.
Adéu, bona nit, adéu. En Jordi, des de la Seu d'Urgell, bona nit.
Bona nit, què tal? A veure, he sentit que un senyor que preguntava la diferència que hi havia entre ping-pong i tenis taula.
Sí.
I avui ha coincidit precisament que venim de veure la pel·lícula Martes Suprem.
Home, ja l'heu vista, i què, i què?
Està bé,
sí?
La pel·lícula està bé. Una mica histriònica, diguem-ho així, la interpretació és molt bona, i el tema del tenis taula els toca una mica per sobre, com es jugava als anys 50, però bueno, està bé. Qui li agrada el tenis taula és una pel·lícula obligada, perquè se'n fan poques d'aquest tipus de pel·lícules.
Clar.
Llavors, ha llegit la casualitat que he obert la ràdio i sentit l'entrevista que li heu fet
al Catalunya Nit, sí.
A la xicota del Guilbau Vic. I, bueno, en certa forma, ella ja ha explicat la diferència que hi ha entre tenis taula i ping-pong. Tenis taula és un esport, com qualsevol altre, que juga en competició, que hi ha lligues, que hi ha tornejos, que hi ha tota una sèrie de coses, i el ping-pong, pues, el juga tothom, per dir-ho. Això és com el futbol, hi ha gent que juga al futbol i hi ha gent que juga a pilota, tothom juga a pilota, però al futbol juguen uns quants. Pues, el tenis taula és el mateix, hi ha gent que juga a competició i llavors juga a tenis taula. A més, està regulat, per exemple, a les Olimpiades, la primera vegada que el tenis taula és, que el ping-pong és olímpic, llavors li posen tenis taula, i a partir de llavors ja es diu tenis taula, i com a tal es juga com qualsevol altre esport federat i de competició. I a ping-pong, com mateix la noia del Guilbau Vic deia, quan fan una festa o el que sigui, tothom juga en un moment donat a ping-pong, no?
Clar, en algun moment tots hem pilotejat, no? Sí, exacte. Molt bé.
Bàsicament seria això.
Molt bé. Escolta'm, el protagonista es mereix l'Òscar o no? Què creus tu, Jordi?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè fa una interpretació bastant difícil. És un personatge estrany, ja dic, complicat i una mica estrany, però jo crec que sí. I és més, és favorit, eh?
Sí, sí, per això ho he intentat.
La pel·lícula jo crec que no. Està bé, però la interpretació d'ell és el que
més... El Timothy Chalamet es pot endur a l'Òscar, molt bé.
Sí, jo crec que sí.
Molt bé, Jordi, doncs escolta, ens has fet, a més, de crític cinematogràfic, així que moltíssimes gràcies.
És que jo també he jugat federat, he jugat competició i llavors, bueno, una miqueta sé de què parlo.
Clar, perfecte.
De totes maneres, felicitats pel programa, que ho feu molt bé, eh?
Moltes gràcies, Jordi, per trucar-nos i per participar-hi. Que vagi molt bé. Adéu-siau, bona nit.
Adéu, bona nit.
Illes de Pau.
Doncs avui, per visitar l'illa de Pau on us portarem, us haureu de cordar el cinturó, perquè ara coneixereu la història, una història d'amor, del Jordi, que és un veí de Barcelona, i els avions, no us equivoquéssiu. Quan era petit, a les atraccions de fira només volia pujar els avions, i ara, amb 57 anys, manté intacta aquella fascinació. Sempre que pot, va a veure'ls aterrar al Prat. Quan a casa en sent un, el busca als rastrejadors i és especialment feliç quan els pilota amb el simulador de vol que té a l'ordinador. El Jordi ho ha explicat a la nostra companya Judit Perpinyà.
Hi ha gent que quan té 3 horetes lliures, n'hi ha que agafen un llibre, n'hi ha que se'n van a córrer, n'hi ha que queden amb algun amic per xerrar, se'n van al cinema, i n'hi ha que se'n van a l'aeroport. Tu ets d'aquests?
Sí, sí. Alguna vegada, sovint, vaig a prop de l'aeroport a veure avions. Me'n vaig a l'aeroport o m'assec a casa davant d'un ordinador per portar o intentar portar avions?
Crec que es diuen spotters, la gent que els va retratar específicament, per reconèixer els models, veure si algun no el tenen i l'afegeixen a la col·lecció. Veure'ls, què t'aporta, tu?
Clar, jo no sóc tan sistemàtic com aquests aficionats a fotografiar avions. De fet, a veure, la fotografia és una de les meves aficions, però no la meva especialitat, fotografiar avions. A mi el que m'agrada d'anar a l'aeroport del Prat, a la carretera del Prat, en els miradors d'avions, és la fascinació que sento per veure les operacions d'enlairament i d'aterratge. Clar, si veig aterrar un Airbus A380 un diumenge al migdia, doncs aquella adrenalina, aquella passió puja molt, però vull dir, si és un altre que no sigui d'aquestes dimensions, doncs aquesta fascinació per veure aquests moviments, el soroll de l'avió, veure com es va apropant, com desplega el tren d'aterratge, etc, doncs en tinc prou. Curiositat sí, perquè amb els rastrejadors de vols, doncs també quan s'apropa un avió pots veure quin és, de quina companyia, etc, però insisteixo, en tinc prou amb el soroll, amb veure aquella imatge, aquells llums que es van apropant i que van baixant cap a la pista d'aterratge, no?
Has dit adrenalina.
Bé, és una sensació curiosa, la fascinació que he sentit sempre per intentar entendre, estem parlant de física, o aerodinàmica, etcètera, etcètera, no? Però la fascinació d'entendre com una màquina, com un munt de ferro que pesa tantes tones es pot enlairar i pot fer aquestes operacions d'aterratge i d'enlairament, avui en dia, i fa molts anys doncs, que sento aquesta curiositat, encara em continua, doncs això, produint fascinació, no? Digue-li adrenalina, digue-li... Doncs sí, sí.
Això no t'ho dona un tren, no t'ho dona un cotxe, la Fórmula 1, només els avions. El tamany sí que importa, veig.
Bé, el tamany importa perquè pot afegir espectacularitat. M'has parlat de trens, també sento una certa fascinació pel món ferroviari, eh?
Però segona divisió a trens, no? Prioritat
avions,
teva, avions.
Avions per davant de trens, sí.
Ens has dit 3 coses ja. O vas al Prat a veure'ls, després ens has dit simuladors per intentar fer de pilot de manera domèstica a casa, i ens has dit rastrejadors de vols.
Són unes aplicacions que pots tenir instal·lat en el telèfon mòbil i que permeten fer un seguiment de la trajectòria d'un avió des que s'enlaira fins que aterra, i a la velocitat que va, doncs una tarda estàs assegut a casa mirant la tele, no? I sents un helicòpter que fa molta estona que dona voltes per damunt de casa teva, no? Va, doncs tinc la temptació d'agafar el mòbil i mirar, doncs, aquell helicòpter què pot estar fent o mirar d'identificar-lo, o si és un servei de rodatge d'imatges o és un servei policial, o alguna vegada doncs, sobrevola per sobre la trajectòria també de ciutats un avió militar, no?
En comptes de mirar el cel, tu mires l'aplicació del mòbil del rastrejador.
Si estic a cel obert, potser primer miro el cel, a veure si el veig i l'identifico. Si no, sempre tens aquesta opció de mirar el track del vol, no?
Per què? Què tenen els avions?
Què tenen els avions? Doncs abans t'ho deia, crec que és una mica com allò pot volar i com uns professionals, que són els pilots, amb els seus coneixements poden, diguem-ne, una certa naturalitat, com si tu condueixes un cotxe, doncs poden fer trajectes transatlàntics o és igual, o més propers, no? I per tant, bé, jo ho confesso, vull dir, si tornés a néixer, potser sí que m'agradaria haver estudiat per portar un avió.
A tu de petit?
Per què no? No diria que és una vocació frustrada, perquè mai m'ho vaig plantejar. Deies de petit,
sí.
De petit. Doncs de petit, diumenge a la tarda, una de les coses que m'agradava més, antigament, potser molts ho recordareu, a l'aeroport del Prat, on ara hi ha la T2, que abans era l'única terminal que hi havia, en un dels extrems, hi havia una cafeteria, hi havia unes escales, podies pujar, hi havia una terrassa, i veies des d'allà, sense haver d'entrar a les instal·lacions de l'aeroport de la terminal, veies les pistes d'aterratge. Doncs a mi em feia molt feliç diumenge a la tarda que els pares em portessin a l'aeroport del Prat i estar doncs, 3/4 d'hora, 1 hora, veient com els avions s'enlairaven de petit, 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 petit. I quan anava a les fires aquestes de festa major, jo sí podia pujar en una atracció que fos aquells avions, els avions de l'aire que li dèiem, no? Que simplement el feia donar voltes, però tenies un comandament i quan apretaves el comandament i estiraves, l'avió pujava amunt i després baixava avall, no? Doncs jo sí podia pujar amb allò, era l'home més feliç, no? No em calia ni el tren de la bruixa ni altres històries.
Tu no et dediques a res d'aeronàutica?
No, absolutament a res. És això, hobby, una illa de pau, és a dir, a mi, clar, sense la responsabilitat de portar 300 persones al darrere i sabent quines són les meves limitacions en quant a coneixements aeronàutics, a mi un dia a la tarda, un dissabte a la tarda, un diumenge a la tarda, asseure'm una estona davant de l'avió, agafar el simulador davant de l'ordinador, volia dir agafar el simulador i anar de Palma de Mallorca a Barcelona, Reus-Barcelona, i alguna vegada doncs, provar de fer algun aterratge en un aeroport més atrevit, no? Vull dir, un aeroport internacional, Amsterdam o Los Angeles, etcètera, etcètera, no? Doncs per mi, m'aïlla de tota la resta del món, no? I la concentració, sobretot això, en les operacions d'enlairament i d'aterratge, em dona una illa de pau, una estoneta, no? No sé si definir-ho així, però alliberar-me de la resta, oblidar-me de tot, desconnectar i concentrar-me en allò i gaudir-ne molt, sí. Fem les comprovacions pertinents. Trobem flaps. Repleguem. I comencem el rodatge.
Vas arribar a mirar de jove la formació, estudiar-ne?
De jove i de no tan jove.
Què dius?
Sí, he mirat la possibilitat doncs, de fer alguna mena d'estudi aeronàutic. He consultat els llocs on es fa. El que passa que arriba a una certa edat que potser ja ha passat l'hora, no?
Però
sempre hi ha hagut aquesta temptació. I si no, doncs sempre doncs, hi ha tutorials, hi ha manuals per llegir, i aquí arribes una mica fins on vols, sabent que probablement mai a la vida acabaré agafant els instruments per portar un avió. Per tant, en tinc prou amb els coneixements que he de tenir per defensar-me una mica amb un simulador.
I quan agafes un avió, suposo que has demanat mil vegades
sí,
anar a la cabina dels pilots.
Sí, ho he fet alguna vegada, sobretot quan l'avió ja està a velocitat en creuer. Evidentment, doncs, quan entro un avió, jo no miro mai si està ple o no, si la gent està posant les maletes, sinó que ràpidament giro el cap a l'esquerra per mirar la cabina i per mirar què estan fent els pilots en aquell moment. I sóc dels que, per molt llarg que sigui un vol, bé, si és un vol de 13 hores, doncs potser sí que acabes dormint una estona, no? Però sempre estic despert i pendent
estàs
de
tot
el que va
passant.
Estàs connectat. Sí.
I la sensació que tenies quan entraves a la cabina?
Màxim,
eres feliç, eh?
Màxim, brutal. Fa una tarda clara, les condicions meteorològiques són bones. Ens anem desplaçant
per les pistes. A la porta E girem a l'esquerra i continuem el trajecte cap a 737 to 800. La posició de sortida per demanar permís per l'enlairament.
És a dir, sí, sí, veure allò que el simulador que dona veus, amb uns gràfics correcte, espectaculars, sí, sí, en directe és inigualable.
Sí, i a més, amb una semblança força, força real. Reconeixes allò que has fet tu anar a casa rudimentàriament, diguem-ne, en el món real, no? Tots els sistemes, que a més, clar, tu quan veus una cabina d'avió, només veus botons i penses que és això. Bueno, doncs, són sistemes que estan per duplicat, per triplicat, per si fallen, etcètera, etcètera.
Anem al simulador, Jordi. Ens hauries d'explicar. Això és un simulador que qualsevol persona es pot descarregar.
Sí, descarregar o comprar, n'hi ha molts. Alguns de més, diguem-ne, també una mica en funció del preu, doncs, tenen més o menys aplicacions o s'assemblen més o menys al que seria la realitat. Són eines que es poden anar fent servir una mica per capes, no? En funció també de si ets un simple aficionat i vols fer coses bàsiques o ja ets una persona amb coneixements o fins i tot, diria, professionals. Per bé que els professionals, els pilots, es formen amb una altra mena de simuladors que hi ha i que estan pensats expressament, doncs, amb la configuració de la cabina, etc. etcètera, etcètera, i per tant tenen les... És a dir, poden tocar els botons i l'instrumental en temps real. Jo el que toco al final és un joystick i les tecles de l'ordinador, per entendre'ns.
Amb això governes un avió?
Sí, es poden fer les operacions bàsiques, sí. Sí.
Dóna'ns un nom de com es diuen d'aquests simuladors.
Hi ha el Flight Simulator de Microsoft, que és una que va sortint... Que jo és el que he anat fent servir i que, a més, es va renovant. En tinc suficient perquè et permet doncs, diferents models d'avions. Després pots anar aplicant capes i et pots anar fent una mica a mida el producte. Si tu voles més des d'un determinat aeroport, doncs és lògic que aquell aeroport li afegeixis capes, diguem-ne, que siguin més reals, no? I tu pots anar afegint graus de complexitat al simulador, l'hora del dia, les condicions del temps, si el vent bufa a favor,
clar,
si bufa en contra...
Això tu fas a la carta,
això és a la carta, totalment.
El que li pots dir... Tempesta extrema imprevista.
Sí, sí, sí.
I tu pots modificar
tu
aquestes condicions?
Tu pots anar simulant les condicions del vol,
i tu et poses reptes d'aquest?
De tant en tant.
T'agrada?
Tampoc estic per masses ensurts, eh? M'agrada més la navegació plàcida, eh? Però sí, de tant en tant, doncs, el tràfic aeri també, si hi ha molts avions volant en aquella ruta o a l'hora d'aterrar, si has de fer esperes per aterrar.
I donem la màxima potència per començar l'enlairament. Ens enlairem, repleguem tren d'aterratge.
Tu valores, fins i tot dels pilots reals, la perícia.
Sí, sí. Hi ha molts pilots d'aviació que publiquen coses a Instagram i en tenim alguns aquí al país que, a més, no només són uns autèntics cracs, sinó que són uns bons influenciadors a les xarxes, no?
Els segueixes, tu?
Comandant Vallès d'Igualada, després hi ha una parella molt jove, doncs, la Sabina Paul i en Pol, que és el seu company, que, a més, crec que coincideixen amb la mateixa aerolínia. Aquests fan vols intercontinentals i expliquen moltes coses de procediments. Bé, el segueixo també, dintre d'aquesta afició pel món de l'aeronàutica, doncs també segueixo aquests comptes de, sobretot, gent que sento més a prop d'aquí del país, no?
I el simulador et dona una... És a dir, la torre de control parla amb tu?
Sí, és un automatisme, diguem-ne, en aquest cas, doncs, que et va... Tu has d'anar reportant posicions i et va dient, doncs, la pista per la qual has d'aterrar. Els aeroports ja els coneixes, els que coneixes més, per tant, ja tu ja veus una mica, o saps una mica per on hauràs d'acabar anant, no? Com més vegades aterres, doncs, a l'aeroport del Prat, doncs ja saps una mica per on anirà la cosa, no?
El teu model d'avió preferit i per què?
Pues un avió comercial, un Airbus A320, per exemple, pues perquè és el que he portat més vegades i m'hi sento còmode.
El vol... On has disfrutat més?
Hi ha aterratges cap al nord d'Europa, amb aeroports d'aquests que tenen la pista, que pràcticament al final de la pista trobes el mar o una muntanya, etc etc. Pistes molt diferents al que seria un aeroport urbà convencional o un gran aeroport, no? Després, clar, el rodatge amb grans aeroports, doncs, centreeuropeus, Frankfurt, Schiphol, Amsterdam o el Charles de Gaulle a París, doncs també té una certa gràcia, perquè el programa és amb força trànsit aeri i també doncs, anar per allà al mig amb el teu avió té una certa... Però això ja és friqui total. Si algun dia vas a aquell aeroport, pots acabar reconeguent allò que has fet, no? Això m'ha passat. Aquesta tardor vaig aterrar i enlairar-me de Schiphol, Amsterdam, per exemple, i sí, reconeixes una mica el que
has vist abans en el simulador.
Sí. Són aeroports molt grans, que tenen diferents terminals, i saps una mica on t'envien, no? Mira, estem anant cap a aquesta o cap a aquella, ja està.
Un avió militar l'has simulat mai?
Sí, en el simulador n'hi ha algun. El que passa que són caces i la fase d'avions militars i tot això, alguna vegada he provat alguna cosa, però no m'atrau, tampoc.
Sí. Tens drons?
Bueno, a casa en tenim un, tot i que mig compartit entre el meu fill i jo, el porta més ell que jo, i l'utilitzem més doncs, en àmbits, diguem-ne, més rurals, però sobretot per fer fotografia i vídeo. Pilotar un dron i fer-ho bé bueno, requereix de la seva especialitat, no? Hi ha
també,
escoles on ensenyen això. Sí. No és la meva. No és el meu... A mi em costa portar-lo.
Quin és el vol que tens pendent de fer i que et faria una especial il·lusió?
No, l'Airbus A380, no hi he volat mai.
I per anar a on?
És igual. Si ha de ser el d'Emirates per anar doncs això, als Emirats Àrabs, doncs ja està, és igual. Si he de baixar a l'aeroport i tornar, doncs ja està. Però tinc ganes de sentir el que és anar amb un...
Un monstre.
Un monstre de l'aviació, no? Aquest sí que quan el veus sobretot aterrar és brutal, no? Si el veus de molt lluny. Ara fa poc, el diumenge al migdia, gairebé per casualitat, però sé més o menys l'hora que acostuma a arribar aquest, i el vaig veure aterrar, el vaig agafar també amb el... Insisteixo, ja et dic, no sóc massa aficionat a la fotografia dels avions, però sí que anava amb el mòbil, el tinc aquí gravat el mòbil aterrant. A més, aterra pràcticament parat, no? Perquè amb el pes que té, doncs... clar, allò és al·lucinant, com veus allò. En fi, sí, l'Airbus A380.
Jordi, moltes gràcies.
Gràcies i bon vol al programa. I ja ens hem enlairat. Ara és qüestió d'anar seguint les instruccions que ens va donant el control. Estem fent el gir damunt del mar.
Volar amb simuladors de vol és l'Illa de Pau d'en Jordi. I ara volo a...
Saluda des del cel, sempre al costat de les estrelles, sempre al costat dels estels. Soc jo, qui us saluda des del cel, que a mi no em calen les sabates, fa temps que he perdut l'arrel. I ara volo alt, i ara volo alt, i ara volo alt. Des del cel, que a mi no em calen les sabates, fa temps que he perdut l'arrel. Soc jo.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Catalunya Ràdio.
Després d'un merescut descans,
sí.
Torna Xavier Solà.
Ei, torno a l'estil James.
Xavier Solà presenta Fixa't com sona, ara a Visió Clàssics.
Torno per viatjar amb tot el flow musical i a Catalunya Música. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
A partir del 2 de febrer, Fixa't com sona, edició clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, sí, m'encanta.
Fixa't com sona, edició clàssics.
Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
A partir del dilluns 2 de febrer, a les 8 del vespre, a Catalunya Música i amb el segell solar.
I tant!
Són 2:15 d'una de la matinada, la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, amb el telèfon del directe, que ja el sabeu, el 93-201-7474, i els missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. I avui, quan hem arribat en aquest WhatsApp de la nit dels ignorants, ens hi hem trobat una resposta de l'Àngels de Lleida.
Mira, aquí esteu tot el rato parlant dels cargols. Jo no diré que Lleida els són més bons que un món, però tenen molta fama, eh? I no solament a la llauna, que es fan de moltes maneres. I on fan uns que se'n diu a la gormanta, que són frigits a la paella, i llavors hi tiré polsets de pa ratllat i trossets de cansalada, i queden boníssims, boníssims. Això és, no sé si els ha tastat algú de, que no sigui de Lleida, però aquí sí que ho fem també així. I queden boníssims. Se'n diuen a la gormanta.
Ui, Àngels, que bons, aquesta hora. Quina gana m'està agafant aquests cargols a la gormanda que ens diu l'Àngels des de Lleida. I ara ens truca el 93-201-7474 en Quim des de Sabadell. Bona nit.
Bona nit, Marta. Bona nit, ignorants.
Com està, mira... Quim?
Molt bé, tu, i molt feliç.
Ai, que bé.
Sí, saps per què?
Per què?
Perquè cada dia sento que truca gent nova, que no havia trucat mai.
Eh que sí? Eh que està passant això? Jo me'l vaig apuntant, també, i estic molt contenta, també, Quim.
I a mi em fa feliç, tu.
Sí, perquè vostè deia que quan la gent no trucava, i el, els renyava. Doncs ara li estan fent cas i estan trucant.
Sí, sí, vull dir, escolta.
Que bé, perfecte. Que bé. Molt bé, molt bé.
Va, que ens... I on t'ha fet vostè, eh?
Ah, tu, perdona.
Que si no, es que si...
No, no, que si no et poso més anys al compte i no pot ser. Que em sembla que tens una resposta, Quim.
Sí, mira, és sobre l'Ebrino Mandri.
Sí.
Que no sé si es va dir alguna cosa, jo no he sentit res.
No, no es va contestar.
Mira, doncs l'Ebrino Mandri es va deixar de fabricar fa, no sé, ara m'ho invento, eh? Poder 14 o 15 anys, perquè el laboratori no havia passat les inspeccions que havia de passar, perquè era un laboratori molt vell. I llavors, clar, no podia... I no es troba en el mercat, perquè hi va haver un altre laboratori que va voler comprar la fórmula, diguéssim,
sí,
però al final no es van entendre. I no n'hi ha en el mercat ni se'n fabrica.
No, ja no existeix el Cervino Mandri.
Però... Ja no existeix.
Molt bé.
Llavors, una altra resposta, més o menys, com una mica entès dels gossos,
sí,
algú es va contestar d'allò. Un senyor que el seu gos se li espantava quan a la llar de foc sentia petar...
La fusta. Sí, la llenya. Sí, sí.
Sí. Això normalment ho produeix el pic. Això ja es va contestar.
Sí.
Si no vols que passi això, doncs els ells no us roguen. Llavors, clar, tenim de comptar que els gossos tenen, em sembla, si no recordo malament, una oïda 40 vegades més alta que nosaltres. Esclar, llavors, qualsevol d'això, segons com, si el gos està desprevingut, s'espanta. Per exemple, jo ara en tinc un que tiren petardos i no passa res, no s'espanta. Però, en canvi, si tenen petardos d'aquells que fan... Aquests espanten.
Aquests sí que els espanta.
Aquests els espanta, perquè no se'ls espera.
Clar.
L'altre, quan sent el primer, pues, ja d'això. Però ja et dic, si no vaig equivocat, tenen una oïda 40 vegades més potent que nosaltres.
Imagina't, clar. Ho senta tot més. Molt bé.
Bueno,
molt bé,
Quim. Per avui. Tinc més coses, però ja t'ho creu un altre dia.
Perfecte. Moltes
adeu,
gràcies, Quim. Una abraçada. Bona nit. La Carmen, des del Guinardó. Bona nit.
Bona nit. Volia saber jo la bandera espanyola i la catalana porten el color vermell i groc. Volia saber si aquests colors tenen algun significat especial o no.
Molt bé. Això. Molt bé. Doncs aquí queda feta la pregunta. Gràcies, Carmen. Una abraçada.
Adéu.
Bona nit. Abans parlàvem dels cargols que ens deixava aquest missatge a l'Àngels de Lleida, i l'Anna ens ha deixat un altre missatge al WhatsApp de la nit dels ignorants, en aquest cas escrit, no amb àudio, i ens diu: gastronòmicament els cargols de terra no són tan universals a l'Orient com ho són aquí, però sí que tenen molta tirada en alguns països concrets del sud-est asiàtic, sobretot el Vietnam. Diu: se'n mengen de moltes menes, saltejats amb llimonera, bitxo, all, i són molt típics als carrers de Hanoi o a Ho Chi Minh. A Laos són bastant habituals, sobretot en zones rurals. Formen part de la cuina tradicional i de mercat. A Cambodja és molt comú menjar-los cuinats amb espècies fortes i amb herbes aromàtiques. També ens diu l'Anna: a Tailàndia estan presents en la cuina popular i rural. Al sud de la Xina es mengen cargols de terra i d'aigua dolça, sovint molt condimentats. A la resta del país, diu ella, ja és menys habitual. En canvi, al Japó, ens diu l'Anna, gairebé no se'n mengen. A Corea són molt residuals i a l'Orient Mitjà són pràcticament inexistents. Això és el que ens diu l'Anna en aquest missatge de WhatsApp que ens heu deixat al 667-220-148. I ara al directe, al 93-201-7474, l'Anna, des de Mirasol, bona nit.
Bona nit, Marta. Jo voldria consultar una cosa. Jo vaig sense el fèmur i fa un mes i mig que em van operar. Jo voldria saber, perquè encara no puc caminar, i voldria saber si algú que li ha passat costa molt de refer-te per tornar a caminar com caminava jo abans.
Fa un mes i mig que la van operar, Anna?
Em van operar, sí.
Sí.
I voldria saber això. I després una altra cosa, Marta, si pot ser,
Sí.
M'agradaria molt escoltar una cançó que és molt antiga per mi, però que se'n diu Dos Gardenias, i em porta molt bons records.
Dos Gardenias, i tant. Dos Gardenias sí. Per a ti. Doncs va, que la buscarem després, Anna.
Si la busqueu, em feu un gran favor.
I tant que sí. Molts ànims, i a veure què et diuen d'aquesta recuperació del fèmur. Tant de bo sigui molt aviat que puguis tornar a valer-te per tu mateixa.
Exacte, sí, senyora.
Gràcies, molt Anna. Gràcies. Bona nit, adéu-siau.
Gràcies i molt bona nit. I un programa molt maco.
Gràcies. Un petó, una abraçada.
Un petó i una abraçada.
Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
El proper diumenge 8 de febrer és la gala dels Premis Gaudí, que guardonen els millors treballs del cinema català del 2025. En l'apartat dels curts, una de les nominades és De Sucre.
I de noia en noia, te dic que els tios...
No, de noia en noia no m'ho dius. M'ho dius de noia sense discapacitat, a noia amb discapacitat. M'ho dius d'educadora a usuària. M'ho dius des de més amunt, com una ordre. M'aixafes i no m'escoltes! Vull fer mare!
La directora de Sucre, Clàudia Sadó, explica que aquest curt neix de l'obra de teatre Mare de Sucre, que es va poder veure al Teatre Nacional de Catalunya fa uns anys. Teatre i cinema s'uneixen per reflectir el desig totalment invisibilitzat d'algunes dones amb discapacitat que volen ser mares.
Al final és la història d'una dona que té discapacitat intel·lectual del 65%, i que bé que es planteja la maternitat, es planteja què vol dir ser una bona mare, no? Aquesta pregunta flota damunt d'ella i també flotava damunt meu en el moment en què vaig començar a escriure la història, no? Perquè tot plegat va començar perquè a les sessions de teatre jo m'adonava que les dones amb diversitat amb les que jo treballava doncs tenien un interès pel que era la maternitat. Al final jo fa 20 anys que vaig teatre amb elles, llavors som amigues i vaig començar a preguntar-los, no? Ostres, tu t'has plantejat ser mare? I em vaig adonar que algunes d'elles sí que havien tingut el desig o que s'ho havien plantejat, però que ho veien molt difícil, perquè al final són persones institucionalitzades que viuen en fundacions i vivim en una societat que que està estructurada de tal manera amb les persones amb diversitat que com que no tenim recursos, doncs clar, viuen 8-9 persones en un pis i van tots junts a fer les activitats. Per tant, la maternitat aquí dintre és molt complicada, no?
Per què no puc? Tinc 27 anys.
Bonica.
Tinc dues mans. Tinc cap per cuidar.
La Clàudia explica com la història ha fet el salt del teatre al cinema.
De Sucre va néixer com a obra de teatre i bé, i el tema és que va venir l'equip de l'Astor Media, van venir a veure l'obra de teatre i em van dir, ostres, aquí hi ha una pel·lícula. Us heu plantejat i jo no m'ho havia plantejat i va començar així, no? Llavors van començar doncs, el llarg camí de convertir-ho en cinema, no? I ha estat com molt bonic perquè d'alguna manera el cinema li ha regalat a la història coses que el teatre no li podia regalar, no? I bé, no, la traducció de llenguatge ha fet que la història doncs, accedeixi a llocs, no? A llocs, per exemple, relacionats amb la intimitat, que fa que l'espectador pugui entrar dins dels ulls d'ella i mirar el món des del seu punt de vista, no? Que és algú molt cinematogràfic i que, en canvi, el teatre és més expositiu, no? És més la plaça del poble.
Però el curt va més enllà.
Al final, la peli no va de discapacitat, va d'aquesta sensació de no formar part, no? A vegades de la teva pròpia comunitat, no? I es planteja també què seria una bona mare i que no t'està la línia, no?
La majoria dels intèrprets del curs són actors i actrius amb discapacitat intel·lectual que s'han professionalitzat i que formen part d'escenaris especials. Si heu seguit la trajectòria de Clàudia Sadó, segur que us sonen. Andrea Álvarez, que ja encapçalava l'obra de teatre, és la protagonista de Sucre.
A tu t'hagués agradat ser mare?
No puc jo. No tinc ovaris.
Ah, no?
Me'ls han tret.
Un metge?
Un jutge.
El personatge de la Judit Pardàs, que ella interpreta, és la Consuelo i és una dona més gran, no? Llavors és una dona que pertany a una altra generació. Clar, les lleis han canviat, però sí que és cert que fins fa, diria, 4 anys o alguna cosa així, almenys quan nosaltres vam estrenar Els Àngels no tenen fills, feia 2 anys, és a dir, que sí, deu fer això, que la llei ha canviat, però fins llavors el nostre país era legal l'esterilització forçosa de persones amb diversitat per decisió d'un jutge, no? Llavors, bueno, estem aquí, no? En una societat en la que val a canviar la llei, però en canvi no posem recursos per complir-la, no? I sí, el personatge de la Consuelo explica això, no? Que ella no té ovaris i la protagonista li pregunta, però te'ls va treure un metge? I ella diu, no, un jutge, no? I es reflecteix una mica això, no? Jo penso que en aquest sentit sí que estem fent passes de canvi, però, no sé, amb l'educació, per exemple, jo ho veig molt, no? Llavors, bueno, que canvien les lleis és important, però després hem de posar recursos perquè tot això tingui un sentit, no?
Clàudia Sadó presenta Escenaris Especials, que és molt més que un grup de gent que fa teatre o cinema junts. És una escola de vida.
Sí, Escenaris Especials, som una associació que fem teatre amb persones amb diversitat des de fa 20 anys i nosaltres doncs, ja som família, no? I sí que Escenaris Especials és una escola molt grossa on hi ha 100 i escaig persones fent teatre, però sí que n'hi ha doncs, uns quants que s'han professionalitzat més, no? Amb mi i junts vam fer Mare de Sucre, vam fer Els Àngels no tenen fills, vam fer Love, vam fer cinema, vam fer diversos espectacles al Lliure, al Nacional, i d'alguna manera hem fet un camí plegats. I jo també he après a escriure al darrere d'ells, no? I junts, no? Perquè sovint treballem a partir d'impros, o jo porto un text, ells me'l reboten, i ho escric molt amb ells, perquè per mi és com el sentit que té. De tots els processos de creació sempre aprens i t'emportes coses, no? Jo és que em costa molt de parlar en genèric perquè trobo que és molt diferent treballar amb en Marc que treballar amb la Judit o treballar amb la Maria Rodríguez o treballar amb l'Andrea Álvarez, no? Si tinguin o no tinguin discapacitat, de cadascú diguéssim que t'omple el cor d'una manera, no? Però sí que jo em sento com a casa, et diria, no? Si amb ells, quan estem tots junts, em sento que puc ser jo mateixa fins a límits insospitats, no? Inclús quan estàs en llocs, doncs, que, bueno, més de, que has de guardar les formes, un cert protocol, no sé què, quan anem amb els escenaris especials és com que et dona una llibertat, no? Una confiança, hem fet equip, no? I això és meravellós.
Clàudia Sadó reconeix que De Sucre és una experiència única. Les nominacions als Gaudí i als Goya no han fet res més que posar la cirereta final.
Tinc una sensació com molt bonica de molt bona rebuda de la pel·lícula, no? Fins i tot abans d'això que ens ha passat ara, no? Dels Goya i els Gaudí, no m'ho esperava. Abans ja la pel·lícula ha voltat molt, vull dir que he pogut veure-la en festivals, he pogut acompanyar-la, doncs, a França, a Mèxic, que a Chicago, que he pogut veure la realitat de la diversitat funcional en aquests llocs, i això és com molt enriquidor, no? I et fa créixer molt també a tu com a creadora, està sent un regal. I el reconeixement aquí, doncs que ens hagin nominat els Gaudí i els Goya, és un reconeixement per tothom, no? Perquè és una feina molt d'equip.
Acabem amb una notícia que contagia il·lusió.
Doncs sí, perquè farem el llargmetratge. Sí, estem molt contents. I a més que tu, que has vist l'obra de teatre, no?
Sí.
Que sovint dius, ai, hi ha molta cosa de l'obra que, clar, el curt no hi cap, no? Pues el llarg seria més proper a l'obra. El cinema com forma part de la meva infantesa, de meu desig més íntim, que com que no m'havia atrevit mai a dir-ho, no? Que volia fer cine, fins que m'ha passat i ara és com... Bueno, que no m'ho puc creure, no? Que rodarem una pel·li, sí.
D'aquí 8 dies ja sabrem si De Sucre s'emporta el Gaudí a millor curtmetratge, però tots els actors i actrius d'escenaris especials ja s'han guanyat el respecte de la professió per obrir la mirada a diferents realitats fora del mainstream i intentar construir així una societat més respectuosa amb la diferència.
Gràcies, Sílvia, per obrir-nos aquest ventall, per dir-nos que aviat hi haurà també una pel·lícula de Sucre, de la Clàudia Sadó, i a veure què passa amb aquest premi, amb aquests premis Gaudí, que seran ben aviat. Abans d'arribar a la una de la matinada, per tant, després podeu continuar trucant al 93207474, disculpeu, us vull deixar escoltar un altre missatge de WhatsApp que ens ha arribat a la nit dels ignorants, al 667-220-148, de la Laura, que ens diu: m'agradaria compartir amb vosaltres un poema que vaig fer per una persona que vaig cuidar fins a les darreres pàgines de la seva vida, als 92 anys. Diu: com ja vaig dir el dia que vaig trucar, avui en dia dóna gust escoltar el programa. Em pensava que era per donar pas al poema. Moltes gràcies, Laura. Va, escoltem això, aquest poema que diu ella que vol compartir amb tots els oients de la nit dels ignorants.
Nina vella, a l'àvia Maria. Jo tinc una nina vella. Ja ho era quan la vaig trobar. Era trencada, malmesa, no l'he pogut arreglar. És una nina que canta i de plorar també en sap, segons com de carn i ossos i de vegades de drap. Se m'està quedant petita de tant voler-la rentar. Fins i tot se m'ha encongit. No n'acaba de quedar. D'aquella nineta vella me n'està quedant poquet. Se m'escapa de les mans. Me la prenen. No hi ha dret.
Laura, que bonic. Que bonic això que has compartit amb nosaltres, un poema per una persona que diu que va cuidar fins a l'últim moment de la seva vida, quan aquesta persona, aquesta nina que se li feia petita, com ens deia en aquest poema, va arribar als 92 anys. Gràcies per compartir-ho avui aquí a la nit dels ignorants. Doncs va, que arribarem a la una de la matinada. Com sempre a aquesta hora ens posem al dia, escoltem què hi ha de nou, què hem d'esperar, què ha passat, què ha de passar aquestes pròximes hores del dimarts, perquè ja anem encaminant cap al dimarts 3 de febrer. I després, a la segona hora de la nit dels ignorants, tornem encara amb més preguntes, amb més respostes, amb més reflexions que ens feu arribar, doncs, d'una manera o d'una altra, amb algunes de les músiques que ens heu demanat avui o algun altre dia, i encara amb més converses pendents que tenim pels pròxims minuts. Així que us espero d'aquí una estona. Fins ara.